Teig blau, gris, roig i escarritx entre faig. En fastig, por i enuig, el gaig fuig.
Un poema del llibre Veus d'ocells, vells ocells, de Celdoni Fonoll. Un llibre editat per Linx Edicions.
El Club del Country, un programa que ha fet història. 60 minuts per escoltar els èxits del moment i els grans clàssics de sempre. Des de 1967, fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, dirigit i presentat per Rafael Corbí. Els dissabtes a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Ràdio Estel.
Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Benvinguts a Del camp a taula. El diumenge 25 de maig se celebren les eleccions europees. De moment, no he sentit entre els diferents candidats que se'n parli gaire del sector agrari. Potser també perquè no he assistit a cap acte de campanya realitzat en el territori. Si més no, cal que els nostres polítics reflexionin i tinguin en compte que l'agrari i el pesquer són els únics sectors econòmics que tenen una política comuna a la Unió Europea i que la nova PAC 2015-2020 s'està acabant de perfilar per començar-se a aplicar a partir de l'any vinent. Als ciutadans, en general, les europees són les eleccions que menys interessen. Potser perquè Europa o les seves institucions ens queden lluny. Fet al que també contribueixen els eurodiputats, que sembla que solament busquin un bon sou i una planera retirada del primer pla de la política dels seus respectius països. Si un està relacionat amb un sector com l'agrari, veu la importància que tenen les polítiques que s'apliquen a nivell de la Unió Europea en aquest apartat i els ajuts que es destinen, ja que tots venen de Brussel·les i alguns d'ells cofinançats entre la Comissió Europea, el govern de cada estat i l'autonòmic. El dia 25 es veurà a les urnes, però Europa no està tan lluny, malgrat que hi ha gent que pensa i encara diu que Europa comença després dels Pirineus.
Del camp a taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
Aprofitant l'anunci de les previsions de collita de l'ametlla i la garrofa per la campanya d'enguany, parlem amb Roger Palau, responsable de la fruita seca de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la FECAC. Bon dia, senyor Palau, i gràcies per haver-nos pogut atendre. Sé que està molt liat aquests dies i l'agafem en el camp.
Bon dia, sí. I que estem aquí, diguem, les tasques dels cultius que ens ocupen.
Bueno, mira, així estem entretinguts aquí, a més amb les condicions meteorològiques canviants, amb també, bueno, suposo que tot influeix, no?
Sí, sí, aquest és un... Dic això, dic que no som modus vivendi, es penses del clima i en part dic dels mercats. Dic el dia a dia nostre, dic que és així.
I també es penses de les cobertures telefòniques que veiem cap al territori, ens passa moltes vegades,
això sí.
Que depèn on estàs, és complicat parlar.
Dic que l'entorn rural... Hi ha zones molt bones, però encara ens queda, dic, algun reducte, que la cobertura encara, dic, algun dia, dic, ens fa, dic, alguna mala passada.
Entrem ja en matèria. Pel que fa a l'ametlla, es preveu un increment del 80% respecte a l'any passat. Quines són les causes i on seran les zones on augmentarà més?
a veure, que sobre la causa d'aquest increment és que la comparativa s'ha respecte a la collita de l'any passat, que va ser molt dolenta pels problemes de fred que hi va haver els mesos de febrer i març del 2012. Això va fer que l'Espanya passava fos desastrosa. Tot i aquests temes de fred, els arbres no van quedar dic afectats, com que no van tenir collita, van acabar l'any dic en bones condicions, i això, acompanyat que aquest 2013 tampoc hem tingut problemes de fred, ens fa preveure que la collita sigui d'un increment del 80% respecte a l'any passat, i que comparant-ho amb mitges dels últims 5-10 anys, podem estar sobre un 5-10% superior a una collita, el que seria normal.
O sigui que diem que l'any passat van haver-hi unes gelades, i aquestes gelades són les que van afectar molt fortament la collita d'ametlla.
Sí. Si diguéssim, l'any passat va quedar tot molt afectat, i per això, si comparem la collita d'enguany, la previsió de collita respecte a l'any anterior, així aquest increment d'un 80%.
I per zones?
Ara, per zones, l'any passat la dic afectació va ser dic a tot arreu. Podríem dir que l'afectació nosaltres, l'ametlla, dic, ho dividim entre Tiquenta Lleida, dic, i Tarragona, i la diferència aquest any podem dir que quasi és insignificativa. La diferència, dic, entre una província, dic, i l'altra.
Mm-hmm. Tot i aquestes dades tan bones, la superfície de conreu ha disminuït un 4,5% a les zones amb més risc d'abandonament. Sí, això contribueix la retirada dels ajuts específics per part del govern?
Sí, aquest és un tema. Dic que això nosaltres, dic l'ametlla, sempre hem dit que hi ha dos mons molt diferenciats. Dic, les zones productives, i doncs que poden ser quasi autosuficients, no dic suficients, dic del tot, però que dic en produccions, dic això, normals i sense problemes, dic, de mercat, doncs se poden defensar. No dic amb grans perspectives, però poden continuar. Ara, ja dic una altra, dic això, realitat, uns ametllers que fan ametlles, però que també fan, dic, una funció de manteniment, dic del territori. Aquests ametllers, amb les produccions que fan, molts no són autosuficients, i si no tenen alguna, dic, ajuda que faci que es pugui continuar, aquestes hectàrees, dic, es perden, i si es perden, doncs ja entrem, dic, en el problema de pèrdua, dic, de massa, dic, agrícola, increment de massa, dic, això, forestal, dic, això, risc d'incendi, despoblament, i tot això, si es perden aquestes mínimes, dic, ajudes que fa que es mantingui aquesta zona cultivada.
Per tant, tal com ho pinta, si continua aquesta situació actual, pot ser que s'abandonin moltes més hectàrees de conreu d'ametlla?
Nosaltres, dic, estimem, sí, diguéssim, dic, estimem que es podria perdre, dic, en els propers 5 anys, dic, un 20% de la superfície productiva de, dic, ametlla a Catalunya. Sí que coincideix que aquest 20%, dic, de superfície no és molt important, dic, en producció, però té aquesta figura, dic, això rellevant, de manteniment, dic, del territori i de, dic, evitar l'increment, dic, de massa forestal.
Mm-hmm. Quin seria el mercat d'aquest fruit sec i quina sortida té?
L'ametlla, bàsicament, dic, el 95% del producte, dic, acaba, dic, a la indústria, dic, això, bombonera i del gelat, i un 5% és el que, dic, es coneixeria, el que diem nosaltres com a snack, que seria, doncs, dic, ametlles torrades que mengem, dic, en aperitiu o, dic, de postres. Però, bàsicament, dic, el 95% de la producció, dic, d'ametlla acaba, dic, a la indústria bombonera i de del gelat.
També en pastisseria sí que es fa servir, no? Perquè, per exemple, pels panellets és un producte estrella, no?, l'ametlla.
Nosaltres dic això tècnicament, quan parlem de la bomboneria, entra ja tot aquest sistema de la pastisseria, serien el que són, dic, els postres ja, dic, elaborats. Uh-huh. Nosaltres diem, dic això tècnicament, la bomboneria, doncs, bomboneria, pastisseria, dic, és tot aquest món.
Llavors, l'any passat, si va haver una collita tan dolenta, suposo que els preus de l'ametlla anirien una mica alts.
Sí, dic, els preus d'ametlla, com que estem en, dic, en el Lliure Comerç i l'equip de la Vic Oferta Demanda, dic el preu de l'ametlla, doncs hi havia molta demanda, poca oferta, dic hi va pujar dic pels núvols, sent un problema per tothom, tant per la part productora com per la part compradora, perquè doncs, dic, no es poden servir comandes per falta dic, de producte.
I a nivell de les llars, es consumeix molt a casa nostra o cada vegada menys?
Nosaltres, ni que siguem dic, un dels primers productors, no es consumeix tant també. Hi ha zones més... Penso que dic, els països nòrdics, bàsicament dic Europa, són molt consumidors dic, de fruita seca. O sigui, perquè tenen pitjor climes més freds, perquè necessiten ser dietes amb més calories. Aquí tenim cultura per certs actes, com ara deies els panellets o els porrons, que són dos moments claus per l'ametlla, però la resta de l'any ens falta encara cultura de fruit sec.
Aprofitant que fa una mica de vent en aquests moments, fem una petita pausa i tot seguit tornem.
Molt bé, gràcies.
Com a client d'AgroCaixa, quins avantatges tinc per domiciliar l'adult a la caixa?
Els tens tots, perquè pots comptar amb el suport dels especialistes agraris i t'avancen l'adult quan ho necessitis. A més, t'emportaràs una càlida manta per al sofà si la domicilies.
A la Caixa coneixem bé el sector agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
Continuem parlant amb Roger Palau, responsable de la fruita seca de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. I ara ho farem de la garrofa. Pel que fa a la garrofa, el creixement és del 67%. A què s'ha degut?
La mateixa circumstància que hem comentat de l'ametlla l'any passat. No el va afectar dic el fred, sinó va ser dic una secada, amb un condicionant extra, que la collita del 2012 va ser dic, això, molt rècord, i dic, el 2013 els arbres estaven estressats. Mm-hmm. Aquest increment que tenim previst per aquest 2014, doncs serà, si les condicions climatològiques ens acompanyen, que sembla que de moment no hem de tindre massa problemes.
Perquè la zona on la garrofa, jo és que... Em sembla que és per la zona de Tarragona, no?, sobretot on es fa.
Sí. A veure, tota la garrofa que s'ha centrada a la província de Tarragona i bàsicament serien les comarques més sud. Estem parlant de les comarques del Baix Camp, Baix Ebre, Montsià i algun alt i algú que la Ribera. Però estaríem parlant de 4-5 comarques que s'ha molt centralitzat.
Així com amb l'ametlla dèiem que... Bueno... La major part de la producció es destina doncs, a bombaneria, pastisseria... En el cas de la garrofa, a on es destina la garrofa?
La garrofa hi ha hagut un abans i un després a partir d'un moment que se li va buscant noves sortides. I que, històricament, la garrofa era un producte que anava per alimentació animal, però es va començar a investigar i en un moment... que s'hi han trobat dues sortides, que és les que ara ens permeten doncs, seguir confiant en aquest producte, que estaríem parlant primer la descoberta de la llavor de la garrofa com espessant alimentari. En molts aliments podem trobar aquest espessant que fa que tingui una certa consistència. Això doncs, deu fer 15-20 anys, fa ser un revulsiu pel sector de la garrofa. I ara, últimament, se li està donant... dic que s'ha de sortida, que és la polpa, deixant dic un procés dic de torrat i mogut, l'està donant dic una sortida que és com a substitutiu del producte del cacau. I com a substitutiu en part de farina a l'hora dic de fer pastissos, donant dic unes textures i dic uns gustos diferents.
Doncs sí que ha canviat, perquè jo tenia coneixement fa anys de sobretot es destinava a l'alimentació animal, no?
Sí, sí, és que era dir que el 100% anava per dic, alimentació dic, animal. Ara hi ha pastissos que la farina, dic una quarta part dic, que es substitueix per farina dic, de garrofa, i automàticament fan uns pastissos molt diferents i acceptats al mercat.
Tot i que ara no han presentat les previsions, pel que fa a l'avellana, quina previsió hi ha per aquest any?
Per aquest any encara ens falten uns quants dies per poder donar dic una previsió dic de collita. Necessitem 15 dies més per poder donar uns números. Però de moment...
Però els arbres es veuen plens? Es veuen més plens que altres anys? O...
Els arbres dic que es veuen sants, dic que massa foliar important i sense símptomes que hi hagi dit algun mal.
Bueno, i si sobre això suma pues, que no hi ha hagut les gelades de l'any passat, les perspectives deuen ser bones.
Sí, sí, encara que dic l'avellanet, dic que el tema dels freds, dic aquí no ens els afecta.
Encara hi ha tanta competència en països com Turquia? Perquè fa anys bueno, s'escoltava no? les batalles que hi havia, les reunions... Sobretot amb el tema del preu, que era una competència forta, no?
La paraula dic encara dic que és vigent. Turquia encara continua sent dic, un país dic, tercermundista, dic que preus dic de rebentar i dic amb una mà d'obra de dubtosa... Ja sabem com són aquests països, no competir amb ells dic, és difícil. Nosaltres dic que estem dic, a Europa, però dic, el tema deixa fronteres. Aquí a Europa s'ha de dic, aplicar dic el lliure comerç i no es poden dir haver prohibicions a l'entrada i doncs, tots a competir dic, en el mercat, però amb condicionants productius diferents.
Bueno, això que li passa a l'avellana, de tota manera, també li passa a altres sectors, o sigui, el que procedeix de productes de països tercers, inclús a nivell de fitosanitaris i d'altres bueno, legislacions, no es compleixen igual, no són tan estrictes com aquí a la Unió Europea, no?
Ah, sí, 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 clar. Mira, dic un exemple que si et poso i que et dic que és no dic el nostre sector, és que molta roba que nosaltres podem portar, roba dic, de marca esportiva o no esportiva, pot estar fet i està fet, tot, dic, si tothom ho sap, tinc com es pot dir infantil, tinc cap a ells, tinc que ser tercers mundistes, però aquest tema tinc que és molt genèric, tinc que no és només tinc l'agricultura.
Hi ha moltes cooperatives que es dediquen a la fruita seca a Catalunya, o és més una activitat complementària a l'oli o al vi, per exemple, perquè, per exemple, a la zona de Tarragona...
No, hi ha cooperatives que la seva primera font d'ingressos tinc la fruita seca, estem parlant del... i que són zones de clavellana, doncs, les cooperatives que tracten de clavellana, moltes, la principal font d'ingressos, això continua sent de clavellana. Hi ha zones que l'ametlla, doncs també, encara que aquests últims anys, certs cultius havien guanyat terreny a l'ametlla, l'ametlla torna a tindre un revulsiu per les noves plantacions i els nous sistemes de cultiu que s'estan posant al mercat.
Com veu el futur? La nova PAC té incidència en aquest sector?
La nova PAC té molta incidència en aquestes hectàrees que hem dit que poden estar en risc de marginació si no tenen aquesta ajuda, perquè són hectàrees que per elles soles són difícilment viables, però que amb una petita ajuda de la PAC pot ser suficient perquè es continuïn conreades, no perdem superfície agrària, que el bosc no ens guanyi terreny, tinguem un entorn cuidat i amb una bona imatge paisatgística.
Perquè es contempla amb la nova PAC 2015-2020, aquests ajuts?
es contempla, no es contempla amb els imports que nosaltres que esperàvem, però encara no, el tema no està del tot decidit i tancat.
I el que li deien, llavors, el futur com el veu?
Jo sempre dic que el futur, jo sempre veig, dic amb optimisme, si jo no ho veig malament. A veure, dic que és un sector que mai dic que ha sigut per tirar coets, però que el sector continuarà i continuarà, dic, amb força i endavant.
Perquè, a més, és un sector, quan veus, per exemple, a la zona del camp, Baix Camp, camps d'avellaners, i els veus, bueno, doncs, nets, o sigui, ajuden a tenir el que seria el territori net i ben conservat, no?
Sí, és que és una part del discurs que sempre fem i que ja ho he intentat explicar ara, dic alguna vegada, és que l'agricultura, aquí dic a Europa, dic, ha de tindre una funció productiva, una funció autosuficient per poder-nos abastir d'aliments, però també ha de tindre una figura de paisatgisme. No podem estar tots tancats vivint a les ciutats i vivint de sectors del sector secundari i terciari i tindre un entorn abandonat i sense una ordenació. Aquesta és la figura que... I aquesta és la figura que, en part, defensa la PAC, que els territoris estiguin ordenats i cuidats.
Sí, perquè, a més, hi ha una part de que a la PAC sobre això de l'enverdiment, no? per dir-ho així, i també de lo que seria el medi ambient, no? La preocupació també pel medi ambient.
Sí, sí, però és que ara aquí sí que discutiré una cosa. La preocupació que pugui tindre la PAC sobre el medi ambient... Els que som productors i estem lligats al territori, ja fa més temps que la tenim. Som els primers que estem interessats en tindre un entorn verd, perquè tots sabem que les nostres explotacions, si no estan mimades i equilibrades, les produccions tampoc no... Dic que això no són òptimes, en quantitat i qualitat.
Ja per acabar, creu que els polítics de casa nostra l'haurien de defensar més el sector de la fruita seca?
Els polítics de casa nostra haurien de defensar més tot el sector agrari, apoyant i fent campanyes de consum de producte del país, cosa que aquí sí que tenim una assignatura encara pendent. Hi ha molta gent que no coneix els nostres productes, no coneixen les nostres qualitats, i moltes vegades encara en parlant de productes del món, quan no coneixen certs productes que s'estan produint dins del nostre país.
A més, estem parlant de productes, en el cas de fruita seca, l'avellana, per exemple, de Reus, amb denominació, no?
Sí, sí, sí. El que passa és que moltes vegades el consumidor no ha arribat a consumir producte de primera i, en bones condicions. Perquè els canals de distribució que igual els està buscant no són els òptims. Per això es parla d'anar a comprar origen i en marca de proximitat.
Per exemple, en el cas de vostès, de les cooperatives, estaríem parlant de les agrobotigues, no? Que moltes de les cooperatives tenen arreu del territori.
Aquí és el tema on volíem que està parlant. Aquí és la nostra aposta, on és... que és el canal més curt per poder arribar al consumidor final, a posar-li a consumir un producte fresc, de pocs dies, ben processat, perquè tu saps que qui te'l compri s'ho repeteixi, i a preus assequibles i que la gent el pugui consumir. Molts dels nostres productes, difícilment alguna persona no se'l pot donar el plaer de consumir. Els són productes que considerem que encara hi ha molt de... que la gent té molt de consum encara per fer aquest producte.
Perquè, a més, amb aquestes agrobotigues, a més del que seria la fruita seca, clar, també trobes olis, vins, fruita... O sigui, trobes productes variats amb la qual cosa l'oferta i tot de proximitat, no? D'això sí, que tant es diuen, ara es parla, del quilòmetre zero, gairebé les cooperatives seria quilòmetre menys 1, gairebé, no?
Sí, és que seria així. Jo, per exemple, estic a la cooperativa que dic que s'ho presideixo, que és el Cubé. Fa 6 anys vam fer una aposta per fer una dicagrobotiga, una dicagrobotiga específica, dic, en producte cooperatiu, català i de qualitat. Totes les referències que hi ha allí, totes són triades per nosaltres, perquè sabem que el consumidor dic en quedarà satisfet. I motiu d'aquest és l'èxit que dic està tenint dic el funcionament de l'agrobotiga.
Doncs agraïm a Roger Palau que ens hagi parlat de la situació del sector de la fruita seca a casa nostra i també hem aprofitat per parlar una mica del sector cooperatiu.
Molt bé, gràcies a vosaltres per informar-vos sobre aquest sector agrari i cooperatiu, que és el que jo crec.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins.
A Ràdio Estel, al Boulevard de la Cançó Francesa, amb Enric Cusí.
Que matem cada dissabte de 2 a 3 de la tarda i repetim els diumenges de 9 a 10 de la nit i, per descomptat, permanentment via internet a radioestel.cat.
A bicicleta.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, ara tens pomes Golden o Royal Gala i Capriccio a 1,99 euros al quilo.
O síndria negra a 69 cèntims al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a hipercor.es.
Del camp a taula. L'actualitat.
Unió de Pagesos ha demanat les propostes adreçades als partits de cara a les eleccions europees del 25 de maig que la Política Agrària Comuna, la PAC, inclogui un nou ajut directe per als agricultors a títol principal. Aquest ajut aniria adreçat a persones físiques que obtinguin almenys el 50% de la renda total de l'activitat agrària que exerceixen a la seva explotació i que el temps de treball que dediquin a altres activitats sigui inferior a la meitat del temps total treballat. També es donaria a les persones jurídiques, de les quals almenys el 50% dels socis i del capital social o bé de les seves accions corresponguin a agricultors a títol principal. El sindicat proposa que aquest ajut s'hi destini el 15% del límit màxim anual per cada estat membre de la Unió Europea. Una altra de les demandes d'Unió de Pagesos és que s'incloguin nous instruments específics de gestió de l'oferta, diferenciats per cada sector i basats en la compra i venda a preus de mercat de productes agraris en situacions de crisi, amb l'objectiu d'assegurar una gestió eficaç del mercat i evitar crisi d'excessos d'oferta. Unió de Pagesos també insisteix en que reguli i es prohibeixi a la Unió Europea la venda a pèrdues a tota la cadena alimentària per limitar els abusos i competències deslleials que pateixen els agricultors dins de la cadena alimentària.
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia a Ràdio Estel.
Els preus agraris. Cereals i leguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 13 de maig a 222 euros per tona. Es manté. El blat de moro francès a 197 euros per tona baixa un euro. L'alfals granulat a 160 euros per tona repeteix. La colza d'importació a 280 euros per tona disminueix 12 euros. I la garrofa a 170 euros per tona es manté.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu ha cotitzat a 1,34 euros al quilo, repeteix. I el groc viu sobre granja a 1,37 euros al quilo, puja 3 cèntims en relació a la setmana anterior. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 2,20 euros al quilo, es manté, i el groc canal, a 2,03 euros al quilo, augmenta 4 cèntims respecte la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,57 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo, repetint en tots dos casos en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la llotja de Bellpuig a la categoria XL, els de més de 73 grams, s'ha fixat a 0,97 euros. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,77 euros. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,72 euros. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,54 euros. Totes les cotitzacions es mantenen respecte la darrera setmana.
Ubi.
A l'escorxador de Mercabarna, el xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 8,30 euros al quilo per canal. El de 10,6 a 12 quilos a 7,90 euros al quilo canal. I el de 12,1 a 14 quilos i mig a 7,05 euros al quilo canal. El cabrit ha marcat 11,40 euros. Tots els preus repeteixen en relació a la setmana anterior.
Conill.
El conill jove de 1,750 a 2,2 quilos ha cotitzat a la llotja de Bellpuig aquesta setmana a 1,80 euros al quilo. Per tant, es manté.
Del camp a taula.
Com a client d'AgroCaixa, quins avantatges tinc per domiciliar l'adunt a la caixa?
Els tens tots, perquè pots comptar amb el suport dels especialistes agraris i t'avancen l'adunt quan ho necessitis. A més, t'emportaràs una càlida manta per al sofà si la domicilies.
A la Caixa coneixem bé el sector agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
El producte.
En aquesta secció que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna, coneixem de primera mà les tendències i els productes més comercialitzats en el mercat central del peix i el mercat central de fruites i hortalisses. En primer lloc, parlem amb Jordi Defez, el responsable del mercat del central del peix. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Isidre.
Què podem recomanar als nostres oients aquesta setmana en peix fresc i d'on procedeix?
Mira, aquesta setmana el mercat ha presentat una bona quantitat d'espècies a bon preu. De les que podem ressaltar el bacallà de Dinamarca i Noruega, la bruixa de Galícia, França i de les Illes Britàniques, la maira de Catalunya i de la Comunitat Valenciana i el torbó salvatge d'Holanda, França i també de les Illes Britàniques. Especial comentari mereixen dues espècies que han mantingut un alt nivell d'oferta en el mercat central, amb un preu, un nivell força assequible aquesta setmana. Una espècie ha estat el lluç, en totes les varietats possibles, tant d'arrossegament com de palangre i de volanta, principalment capturades en aigües de Galícia, cornisa cantàbrica, illes britàniques i també de Sud-àfrica. I l'altre peix que podem destacar ha estat el salmó. La seva procedència principal acostuma a ser de Noruega. El consum d'aquest peix és molt recomanable per disminuir els nivells de colesterol i normalitzar els triglicèrids. La comercialització d'aquest peix, per exemple, en el mercat de central aquí, el peix, doncs té una gran diversificació. No? Les mides passen d'un quilo fins a 9 quilos la peça. O sigui que tens...
Tanta diferència ja?
On agafar, sí.
Però sí que hi ha, no? De petits...
Sí, normalment va classificat d'1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5, o sigui, pots triar, bueno, segons el... l'espècie, la mira que més t'interessi.
Llavors...
Ha entrat moltíssima quantitat de salmó aquesta setmana.
Però llavors, un per exemple, de 9 quilos, el tall és més gros, per entendre'ns,
sí,
no?
Sí, aquest normalment inclús es pot utilitzar una miqueta per intentar-ho fer una mica fumat o d'algun altre tema de qüestió culinària que els interessi amb els restaurants, no?
Jo, sempre que parlem, quan parlem d'algunes espècies i d'això, clar, ara seria un mal dolent, perquè, clar, a mi m'agrada més el fumat que el salmó. I, en canvi, a la meva dona li agrada molt el salmó fresc, eh? Vull dir que...
El salmó fumat també és bo, el que passa, l'únic inconvenient, entre cometes, que li pots buscar és que, bueno, com que té una gran quantitat de sal, pues, bueno, per la gent, per exemple, hipertensa, pues, aviam, tot com sempre, amb mesura i cura, es pot menjar de tot. Però, bueno, al portar aquest, ja et dic, bastanta sal, pues, no és molt recomanable per segons quin tipus de gent, no? Però, bueno, el fresc és el més utilitzat, pues, i ara que està una miqueta també de moda aquest tema del sushi, pues, també és el que utilitzen bastant, no? El salmó i la tonyina.
Llavors, si hi ha mides així tan variades, tan diverses, com dius que han entrat, els preus també deuen variar, no?
Sí, però els preus més o menys, aquest producte sol variar poc, eh? Aquí al mercat oscil·la entre 10 i 20 cèntims, del més petit al més gros.
Ah, o sigui, no...
El que passa és que, bueno, el més demandat aquí acostuma a ser el de 3-4 quilos.
I per consum a les llars o també a restaurants i...?
Bueno, una mica de tot. Hi ha gent que depèn de quin mercat estigui, pues, la demanda que tingui el mercat agafarà d'1 a 2 quilos o de 2 a 3, i potser, pues, el tema de restauració, pues, agafarà més de 3 a 4 o de 4 a 5. Això depèn una mica del consum final de la gent que vagi a comprar-lo o vagi a consumir al restaurant.
I després de destacar aquesta setmana el lluç i el salmó, entraríem amb el marís fresc. Sí. Què tenim aquesta setmana?
Bé, el marís fresc recomanem la gamba de mida mitjana i grossa, que pràcticament s'ha cotitzat al mateix preu, tant una com l'altra.
O sigui, ja està venint més grossa així que altres setmanes?
Sí, ja no ve tan petita. Llavors, bueno, s'ha mantingut el preu, perquè, bueno, si no aquesta mida tan grossa, doncs tampoc es ven. No és que sigui molt gran, no? Però, bueno, ja és una mida una mica ja més de plat. Llavors, la procedència principal ha estat d'aquí, del nostre litoral. I també destaquem el cargol punxenc d'Itàlia i el cargol blanc d'aquí també, de Catalunya i del País Valencià.
O sigui que, i perquè hi hagi bones captures, també ha de contribuir que hi hagi bona mar, no?
Sí.
O sigui que així com havíem, en setmanes anteriors, havíem parlat, bueno, farà un mes, havíem parlat de que les tempestes havien provocat, bueno, alta mar, o la mar una mica així esbrotada, havia provocat que hi haguessin menys captures, ara suposo que la bona mar ha contribuït a...
Ara serà un bon moment, i, bueno, i també, pues, això no hi ha mal que per no vingui, que potser, pues, també ha contribuït a que puguin també tindre una mica més de mida.
Mida i oferta, o sigui, al mateix temps...
Sí, en aquest cas és de tot.
Bueno, doncs hem tingut una setmana moguda i variadeta, no?
Sí,
i de procedències també
bastanta cosa, sí.
Variadetes, perquè inclús alguna varietat sé que has comentat fins i tot de Sud-àfrica, o sigui que hem tingut...
Sí. De lluç que normalment tampoc no és que estigués venint bastanta quantitat, pues també ha vingut bastanta cosa del que és el lluç d'importació. Illes Britàniques i Sud-àfrica principalment.
Pues gràcies, Jordi.
De res.
I tornem a contactar la setmana vinent per saber quins són els productes del mar més comercialitzats aquí a Mercabarna i la seva procedència. Perquè, clar, dir Mercabarna és dir Barcelona, àrea sí, metropolitana i ara ve Catalunya.
Sí, pràcticament. Els abastim a tots.
Doncs vale, moltes pues, gràcies.
Fins la setmana que ve.
I ara li toca el torn al Joan Cebrián, del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Hola, Joan.
Hola, què tal? Bon dia, Xeira.
Quines són les fruites que més estan entrant i quina la procedència que tenen?
Sí, mira, bàsicament és tota la de pinyol, que estem a la primavera i, a més, amb aquestes caloretes, encara que de tant en tant el temps es canvia una mica, però, bueno, bé, va fent calor, és tota la de pinyol. Però, si et sembla, aquesta setmana parlarem d'una, que, a més, és grossa i normalment agrada molt, que és la síndria.
Ah, molt bé.
Mira, la síndria, a veure, no és que tingui masses propietats, perquè realment el que té molt és moltíssima aigua, i, bueno, això es fa, doncs, que sigui un pelet laxant i, a més, sigui diurètica. És originària d'Àfrica del Sud, tota la zona del sud d'Àfrica, i que ja es conreava, doncs, molt antic, des de l'antic Egipte ja es conreava aquest tipus de fruita. De totes formes, mira, ja que parlem de fruita, et vaig a fer una pregunta, si no et sap greu.
Bueno...
Tu com classificaries la síndria? Com fruita o com hortalissa? Això és una pregunta una mica amb trampa, eh?
Home, aviam... Jo la qualificaria com a fruita, com l'hem qualificat sempre. El que passa que el tipus de plantació que té seria més tipus hortalissa.
Exacte.
No sé si t'hi respost.
Sí, Sí, bueno,
o sigui, aviam, les fruites que coneixem més, habitualment, doncs, pomes, peres, les que parlem sempre, inclús cireres, albercocs, préssecs, són d'arbre.
Correcte.
En canvi, en aquest cas, el meló i la síndria, el tipus de conreu seria més similar al d'una hortalissa. No sé si estic equivocat.
De fet, és una hortalissa. És una hortalissa de fruit, perquè és una cucurbitàcia. És de la mateixa família que el cogombre, que el carbassó. I el que passa que, bueno, que el seu fruit és dolç, és molt més dolç que no pas els que acabem de dir, i llavors s'ho mengem com una fruita, li passa el mateix que el meló, eh? Totes dos són de la mateixa família i totes dos es conreen de cara que sigui una fruita, però no deixa de ser una hortalissa, és una planta rastrera.
I a part?
Per tant, no deixa de ser això, una hortalissa, però que nosaltres ens ho mengem com una fruita.
Però a part,
i, bueno, està deliciosa.
És molt resistent al calor. Perquè tu parlaves de que venia de la seva, el seu origen del sud d'Àfrica. Bueno, jo vaig al servei militar a Sevilla i allà hi havia moltes síndries a darrere del quartel.
Sí. Bueno, és que les primeres, ja dic, es venen d'Almeria, i és una zona molt, molt calorosa, tota la zona sud. Però que sí, la zona originària de la síndria realment fa moltíssima calor.
No, i a més, me'n recordo que les menjàvem calentes, bueno, en ple agost,
sí.
Quan se'ls hi queia dels remols aquells que les portaven i se'ls hi queia alguna, deia, mira, per als soldados, sí. I nosaltres, que estàvem amb un sol a 48 graus a les 12 i pico del matí a Sevilla, doncs imagina't,
sí,
et posaves a l'ombra a menjar aquella síndria, perquè clar, la diferència de clima que hi ha, per exemple, a Barcelona, aquí, que hi ha tanta humitat, allà et poses sota un arbre i ja està, vull dir, ja no tens tanta calor, estàs fresquet. I encara que estiguessin calentes, la quantitat d'aigua que tenen...
Exactament. És gaire, és que té al voltant del 95%. És molta aigua, treu molt la set.
És que ara has tret els records salvadors d'aquelles síndries a l'agost.
I el bo que té és que conté la closca molt grossa. És curiós, tu la poses al sol, la síndria, i quan l'obres és fresca. És curiós, no?
I el fet que arribin ara no és una mica aviat o estic confús?
No, vull dir, a veure, aquest any està fent dintre tot per abonança. Sí que és veritat que ha fet un hivern, però ha sigut molt... Ha matinat molt aquest hivern i ja fa dies que està fent calor, indistintament que algun dia esporàdic faci una mica de mal temps, però normalment fa bona temperatura, comença a fer molta calor i, bueno, és un fruit que el que necessita és això, és calor. I la zona sud, doncs, realment, no, precisament fred no està fent ara, ja.
I alguna propietat més que tingui?
No, bàsicament són aquestes, perquè sí, és anticancer i ginecita. Vull dir, a veure, és el de sempre. El que passa que, bàsicament, el més important és que és antioxidant, laxant i diurètica. Laxant és molt poc, però i diurètica.
I sucres? Té molts sucres o no té...?
No té massa sucres, vull dir, massa, com jo en diria jo, no s'alimenta massa. El que passa que sí que és molt refrescant, als nens és molt atractiva precisament per això, perquè beuen molta aigua i això té molta aigua, i sobretot doncs, quan vas a un lloc que fa molta calor, que vas a la platja, que estàs allà tot el dia, que t'estàs cremant, doncs et menges un tall de fruita i realment es refresca una barbaritat, i et quedes, bueno, per menjar-te una altra.
I això de d'aquestes varietats que s'han posat tant de moda sense llavors, estan venint,
sí, bueno,
també?
De fet, contínuament estan fent proves, inclús, jo no sé si... Jo les he vistes, vamos, que els japonesos van fer uns motllos quadrats, un cubo, quadrat completament, i llavors posaven la síndria dintre i es anava desenvolupant i sortia de forma quadrada. Això ho feien perquè a l'hora d'encaixar-les no perdessin massa espai, s'encaixessin perfectament. I és la mateixa síndria, l'única que fan és això, és un motllo, i la posen quadrades.
Està bé. Bueno.
Hi ha coses raríssimes. Però que, bueno, aquests japonesos ho esperem tot, eh?
I pel que fa a les hortalisses, suposo que deu ser la tònica de les altres setmanes, no?
Sí, és la tònica d'aquests dies, i ara ja pues, la temporada de calçols s'ha acabat, encara que pots trobar alguns otro per aquí, però bueno, ja no n'hi han. I carxofa també ja s'està acabant, ja pretén la calor que fa, bueno, doncs ja tenim les hortalisses normals, s'està acabant també la fava, no n'hi ha ja masses. Vull dir, ara és l'enciam, el que comença ja a predominar, perquè a més ve molt bé per aquesta temperatura. Tomàquet, que també està entrant prou, però bueno, ja són les hortalisses normals d'aquesta temporada.
Doncs gràcies, Joan, per haver-nos atès.
vosaltres i, bueno, fins la setmana vinent.
Fins aquí la secció setmanal del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
Bon dia, Mercè.
Molt bon dia, Isidre.
Quin plat ens portes?
Mira, un força senzill de fer amb salsa incorporada i que va, bé, que va baixar molt bé, quan les temperatures comencen a ser més elevades. Es tracta d'una amanida d'espinacs amb nous i mongetes tendres. Què et sembla, Isidre?
Mira, vaig llegint un a un els productes i molt bé, molt bé. Per la línia ara...
Convé.
Convé, convé.
No? Doncs, digues.
No, els ingredients, ja si vols dius ja tu directament, per quatre persones ja anaves...
Mira, per quatre persones hem calculat que necessitarem 400 grams d'espinacs frescos sense les tiges, això sí. 200 grams de mongeta tendra tallada en dos trossos, una ceba dolça tallada, un grapat de nous pelades, fulles de menta i un pebrot vermell tallat a tires fines. Per la salsa, que hem dit que a aquest plat incorporem una salsa, necessitarem un iogurt natural, una cullerada sopera de suc de llimona i un grapat de fruites de menta tallades.
Quin gustet, ja, ve, ja em ve a l'aroma.
I a part és un plat que al portar menta és molt refrescant.
Alimenta.
I alimenta també, has vist?
I com l'elaborem?
Mira, primer coem la mongeta tendra, uns 10 minuts en aigua bullent, salada. L'escorrem i deixem que refredi. Rentem el que són les fulles d'espinacs i, posteriorment, en una plata fonda i rodona, col·loquem els espinacs, la mongeta tendra i la ceba. A continuació, fem la salsa en un bol batent tots els ingredients i l'aboquem a l'amanida. Seguidament, el que fem és decorar el plat amb les nous, el pebrot a tires i la menta i servim l'amanida molt fresca. Res, Isidre, recordar-vos que si teniu una recepta tradicional o bé un plat favorit i el voleu compartir amb tots nosaltres, el podeu enviar a la web delcamataula@radioestel.cat.
Bon profit!
Del Camp a la Taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
Com a client d'AgroCaixa, quins avantatges tinc per domiciliar l'adult a la caixa?
Els tens tots, perquè pots comptar amb el suport dels especialistes agraris i t'avancen l'adult quan ho necessitis. A més, t'emportaràs una càlida manta per al sofà si la domicilies.
A la Caixa coneixem bé el sector agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacta i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369. L'agenda.
Demà diumenge, 18 de maig, és a Torroella de Montgrí una sortida etnobotànica per un oliverà en recuperació al Parc Natural de Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. El dilluns 19 es realitza a Bellpuig una jornada sobre rec localitzat enterrat en Panís i el dimarts 20 de maig a Conill una jornada sobre el cultiu de cereals en secà. A la Vall de Bianya, una sobre l'anàlisi de perills i punts crítics de control per als elaboradors de formatges. A Cambrils, una sobre la tecnologia de les micorrizes en sistemes agrícoles i forestals. I a Lleida, una sobre la biotecnologia de les plantes. El dimecres 21 de maig, Solsona acull una jornada sobre els reptes i oportunitats per un ús responsable i sostenible en les curses de muntanya en entorns naturals i rurals. Ja el 22 es du a terme a Vic una jornada sobre el control de malalties reproductives en explotacions de vaquí de llet. I el divendres 23, a Santa Pau, una sobre les experiències de plantacions de diferents frondoses nobles en finques privades a la Garrotxa. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que la Unió de Pagesos organitza del 20 de maig al 10 de juny a la Múnia, a Castellví de la Marca, un curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. L'Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners també realitza, en aquest cas a Vilassar de Mar, un curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris del 29 de maig al 19 de juny. I ja per acabar, del 31 de maig al 4 de juny, el Centre de Capacitació Agrària del Pallars du a terme a Talarn un curs de conducció de grups en descens i canyons i engorjats.
Del camp a taula. Les fires.
Ahir divendres, dia 16, va començar la Fira de Sant Isidre de Solsona, que es perllongarà fins demà diumenge, dia 18. Per saber més coses d'aquesta fira, parlem amb el seu director, el senyor Esteve Alguer. Bon dia, senyor Alguer.
Hola, bon dia.
Hi ha moltes novetats enguany?
Bé, aquest any, com a novetat principal, és que hem incorporat la Fira de Masies Més Sostenibles, que és una fira que es feia a l'octubre, i l'hem incorporat dins de la Fira de Sant Isidre. Aquesta seria la novetat principal. A dins del casc antic, a dins la plaça Sant Joan, també l'hem incorporat dins del recinte firal, amb tastets, i bé, és un entorn preciós que també valia la pena d'incloure-la dins de la fira.
Bueno, és una realitat, perquè vostès és una fira que el que fan és presentar les realitats de la comarca, o sigui, per exemple, hi ha molt bestiar vaquí i també oví, i en aquest cas també hi ha presència forestal, i el que incorporen també és el fet de les masies, no?
Exacte. Home, l'agricultura i la ramaderia és l'ànima de la fira. Hem de pensar que és la fira més important de Catalunya amb caps de bestiar viu. Tenim entre oví i cabrum uns 270 caps, de vaquí uns 300 i d'aquí un 35-36. En total hi ha més de 600 caps de bestiar. I bé, al voltant de tot això, del que és l'ànima de la fira, que és l'agricultura i la ramaderia, doncs bé, s'hi munten doncs, propostes i activitats de tot tipus i per tots els públics i a dins del nucli antic de Solsona, que és un entorn preciós.
I quan s'està preparant una fira, suposo que es marquen uns objectius. S'ha marcat algun aquest any?
Exacte. El primer any, l'objectiu principal era que ens reconeguessin com a fira d'àmbit català. El Departament d'Empresa i Ocupació ens va donar el reconeixement de categoria d'àmbit català. L'any passat va ser el fusionar l'Autocamp, que era el cotxe seminou dins de la Fira de Sant Isidre, i aquest any la incorporació de masies sostenibles. Home, hem superat els 210 expositors, hem hagut de dir que no a 10 o 12 expositors per motius d'espai, no hi cap ni una agulla, i ens plantegem l'any que ve ampliar l'espai firal.
Suposo que esperen rebre molts visitants. Què diria per animar la gent que no hagi vingut avui a la fira i que pugui fer-ho demà diumenge?
Molt bé. Doncs mira, visitants, l'any passat vam calcular aproximadament uns 40.000. Aquest any, si hi afegim els que venien a les masies sostenibles, tot plegat, si el temps ens acompanya, suposo que anirem per aquí. I, home, perquè vingui la gent, doncs que vinguin, perquè al voltant de l'agricultura i la ramaderia i tot plegat, doncs el que deia abans, hi ha un munt de propostes i activitats per tots els públics i per totes les edats, i això està també dins d'un entorn preciós com és el nucli antic de Solsona.
Perquè, a més de mirar, de poder veure els animals en viu, es poden fer degustacions, o sigui que l'oferta és molt, molt completa.
Hi ha tastets de vedella del Solsonès, a dins de la plaça Sant Joan hi ha uns vermuts que organitzen els comerciants de la plaça Sant Joan. Ja dic, hi ha propostes per totes les edats i per tots els gustos. Val la pena de perdre's un cap de setmana a Solsona.
Doncs agraïm a Esteve Alguer que ens hagi parlat de la Fira de Sant Isidre a Solsona, que ja està en marxa.
Molt bé.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
I fins aquí l'espai d'avui. Tornem dissabte vinent a Del Camp a Taula amb molta més informació i entrevistes. Aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.